amb el Lleu és qui puja, el Lloret farà promoció, i la promoció el Lloret la farà contra l'Espanyol, un històric que ha tornat a l'hoquei patins. L'Espanyol ho tenia difícil avui per arrabassar-li la primera plaça a l'ascens directe al Vilafranca. El Vilafranca guanyant en feia prou, i així ha estat. El Corcón 5, Vilafranca 8, i Espanyol 4, Igualada 6. Per tant, pugen a l'Hockey Lliga, Manlleu i Vilafranca faran la promoció d'ascens Lloret i Espanyol. Ara sí, són les 7, cop d'ull a les notícies. Hola, Berta, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què expliquem?
Que centenars de persones participen a aquesta hora a Barcelona en una manifestació de suport a Palestina. Els manifestants demanen accions de represàlia contra el govern israelià. Connectem aquesta hora fins allà, fins al centre de la capital catalana. Laia Framis, bona tarda.
Sí, bona tarda. La capçalera d'aquesta manifestació està ara a Gran Via, en Passeig de Gràcia, camí de la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Hi ha força gent, com dieu, al Passeig de Gràcia, perquè ens entenguem, està ple fins a Plaça Catalunya. Els manifestants denuncien una vegada més el genocidi a Palestina i també volen recordar el Nakba, que és el nom amb què es coneix l'expulsió forçada fa 78 anys de més de 750.000 palestins de casa seva. N'ha parlat Natàlia Abuixarar, de la comunitat palestina a Catalunya.
L'estat sionista Israel continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. I no només això, sinó que la gent està vivint als carrers, estan desnutrides, amb manca d'aliments i manca de tot.
Per tant, diu que el Nakba continua ara a Gaza. Els manifestants també reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel i que li apliquin un embargament d'armes. Laia Framis, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Gràcies, Laia. En successos, s'investiga com a crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura. Segons les primeres hipòtesis, l'agent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. L'Ajuntament ha convocat ja un minut de silenci davant del consistori i ha decretat també 3 dies de dol oficial. Més coses. Ha acomiadat un treballador del servei de psiquiatria de l'Hospital de Santa Caterina de Salt per un presumpte assetjament sexual. Segons avança el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i se'n va acordar l'acomiadament. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació, i denuncien que hi ha més assetjadors al centre. I ha acabat fa tot just uns minuts a la Catifa Vermella el Festival de Canes de la pel·lícula El Ser Querido, la primera de les 3 produccions espanyoles amb participació catalana que competeixen a la Palma d'Or. Enviat especial a Canes, connectem fins allà amb el Marc Garriga.
Hi ha molta expectació per aquesta pel·lícula. Veurem d'aquí unes 2 hores com s'ha rebut. El seu director, Rodrigo Sorogoyen, ha retratat com un pare absent, cineasta de prestigi. Vol recuperar la seva filla contractant-la com a actriu per al seu pròxim projecte. És un film impactant, amb unes interpretacions extraordinàries de Javier Bardem i Victoria Luengo, que ens ha dit que no està vivint l'experiència a Canes com un punt d'inflexió a la seva carrera.
Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Canes.
Gràcies, Marc. I acabem explicant que avui se celebra la nit dels museus, en què es poden fer visites fins la 1 de la matinada i de franc. Enguany la programació ha volgut posar el focus en el públic jove, com ens explica la Montse Torres, coordinadora de museus municipals.
Per exemple, les visites a murals d'art urbà del Centre Cultural de Bòbila. Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu del CCCB, el concert Grecotecno al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Recordem que a Barcelona s'hi sumen un centenar d'espais i que hi haurà 200 activitats a la resta del país durant tot el cap de setmana.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé. Fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Cada vegada veig més gent de Catalunya Ràdio que ve aquí.
Amb David Clopés.
Conocio, però no amigo.
Minuts de les 7 de la tarda. De seguida parlem del Barça. Obrirem el nostre bar avui amb l'Anaïs Martí, amb el Carles Fiter i l'Alberto Jogo, també amb el Roger Busà, i avui centrats en la figura de Robert Lewandowski, que ja ho sabeu, avui a través del seu compte personal d'Instagram ha anunciat que deixa el Barça. Després de 4 anys amb la samarreta del Barça, no renovarà i, per tant, diu adéu al club. Demà al Camp Nou, en aquest Barça-Betis podrà acomiadar-se davant l'afició. Abans, repassem marcadors i comencem amb futbol. Recordeu que tenim el descans al partit play-off d'ascens a la Primera Federació del Reus a Ourense.
Ourense 1, Reus 1. Recordem que al Reus només li val la victòria en els 90 o amb els 120 minuts en cas que hi hagi una pròrroga. No hi ha penals i en cas d'empat a finals de la pròrroga passaria a l'Ourense.
Segona divisió, aquesta hora pendents del Sardinero a Santander.
Racing 0, Valladolid 0, minut 33 de la primera i al mateix minut Almeria 0, Les Palmes 0. Recordeu que si el Racing guanya i l'Almeria no ho fa, el Racing 14 anys després seria equip de la primera divisió.
Lliga CB de bàsquet, ha començat ja el tercer quart del partit del bàsquet Girona a la pista del Breogán?
Ha començat i ha començat malament perquè ha notat el Breogán en una primera cistella en els 30 segons de joc que portem. Per tant, ara mateix perd el Girona de 16, 47 a 31.
Playoff d'hoquei Lliga, quarts de final. Primer de la sèrie, el millor de 3 partits, juga el Lleida a la pista del Liceu, a Riazor.
Sí, de moment no li van bé les coses a l'equip de la Terra Ferma perquè perd per 3 a 1, estem ja al segon període.
I ja sabeu que s'ha classificat ja per la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins el Vilassana, que ha guanyat 0 a 2 el seu partit davant del Fraga. Ja comença ara, ho hauria de fer ara, sí, a la segona semifinal entre el Benvibre i el Gijón, les anfitriones.
Sí, el Telecable Gijón, les favorites en aquest partit, que ja guanyen 1-0 als primers minuts de partit.
Novetats, per cert, el Sardinero.
Sí, marca el Racing de Santander, per tant, aquest gol de Villalibre, l'home de la barba, aquell que tocava la trompeta quan jugava a l'Atlètic Club o a l'Alavés, marca Asier Villalibre, i ara mateix el Racing de Santander seria equip de la primera divisió.
Perquè l'Almeria continua empatant.
A 0.
L'Almeria no guanya, i guanya el Racing, ja avui, matemàticament, pujaria el Racing ara mateix. Queda molt partit encara, tant a Almeria com també a Santander, però ara mateix el Racing seria equip de la primera divisió. Més coses, waterpolo, Champions. Tenim ja classificat el Sant Andreu per la final a 4. Estàvem pendents del final del partit del Sabadell a la piscina d'Olympiacos.
I no es classificarà l'equip del Vallès perquè està perdent per 10 a 8. Estem ja a les acaballes, per tant, les alquimistes del waterpolo que no es classificaran per la final.
A les 8 comença el Roma-Mataró. El Mataró del Dani Ballar té un 13-9 favorable a Balanada. Han de defensar aquests 4 gols d'avantatge per ser a la final a 4, com també ho ha aconseguit el Sant Andreu. Baixem un graó, segona competició europea femenina de waterpolo. El Catalunya juga el seu partit a la piscina del Manna d'Hongria, sí, buscant plaça a la final.
Mira, acaba de finalitzar aquest partit i ha guanyat el Catalunya per 4-11, per tant, passa de ronda a l'equip català.
Doncs ja tenim el Catalunya a la gran final de l'Eurocopa de waterpolo femení. Ara, també pendents de l'Atlètic Barceloneta, que ha de jugar el seu partit a partir de les 8 a la piscina del Trieste. Tenen un 12-12 de l'anada, per tant, si guanya l'equip mariner, tindríem final catalana a Catalunya, Atlètic Barceloneta, d'aquesta Eurocup femenina de waterpolo. I més waterpolo, estan pendents també del segon partit, semifinals de la Lliga Masculina.
Sí, i l'Atlètic Barceloneta fent el de gairebé sempre, guanyant, està guanyant per 15-9 al Terrassa, bé, 9-15, jugar a la piscina del Terrassa, a les acaballes del partit, i en aquest moment et confirmo, David, que s'acaba el partit del Sabadell, de la Champions femenina de waterpolo, queda fora el Sabadell, acaba de perdre per 10-8 contra l'Olympiacos.
I una de tennis, final femenina del torneig de Roma, del 8 a 1000 de Roma.
Recordeu que havia de començar a les 5 de la tarda, ha començat quan passaven 10 minuts a les 6, la juguen aquesta final Goff i Svitolina, està guanyant aquesta final de Roma Svitolina per un 7-0, l'ha guanyat per 6-4, en marxa al principi de tot el segon set.
Molt bé, de seguida obrim el bar, de seguida parlem del Barça, però deixeu-me que vagi un moment a Gijón, on ara us explicàvem el Vilassana, el vigent campió de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, s'ha classificat per la final i ho ha fet en un partit molt especial, perquè avui jugaven contra el Fraga, que és l'equip que fa pocs dies, a Coimbra, Portugal, els va deixar fora de la final de la Champions. Per tant, avui a la Copa hi ha hagut revenja del Vilassana. Tinc l'Anna Salvat al telèfon. Hola, Anna.
Hola, molt bones.
És una revenja, no?
Sí, sí, oi tant. Sempre, sí, sí.
I això fa il·lusió.
Sí, sempre. Sempre fa il·lusió, i més passant una final d'un campionat com és la Copa de la Reina.
Mm. Ho teníeu present, el que va passar a Coimbra, amb elles, amb el Fraga, les semis de la Champions?
Bueno, jo crec que teníem present tot el que havia passat, òbviament, a Coimbra amb la Champions, però també doncs, tot el que havíem fet durant tota la temporada, que al final sí, perds un partit de la Champions, però també tens tota una temporada que no ens podem oblidar, que hem sigut primeres i que doncs, ho hem fet molt bé, i per tant no ens en podíem oblidar, tot i que, òbviament, doncs, la Champions tenia el seu pes.
Això us ho anava a dir. Esteu fent una temporada brillant, i el que va passar a Portugal, molts van pensar, ostres, a veure ara això com ho digereix l'equip.
Bueno, sí, al final va ser un cop dur, i més anant a penals, perquè al final contra el Fraga hi hem perdut de penals la semifinal de la de la Supercopa, llavors, doncs, òbviament, doncs, fa més mal i més a penals, perquè al final podria haver caigut per qualsevol dels dos, però, bueno, òbviament, doncs, no et pots oblidar de tota la temporada que has fet i que un partit no desmereix tota la temporada que has estat fent fins ara.
Ah, esteu, no sé si sou a l'hotel, si esteu seguint a la segona semi entre Telecable i Benvibre...
Ara encara estem al pavelló, res, aquí suposo que mirarem mig partit i ja marxarem cap a l'hotel a recuperar i doncs, a preparar el partit per demà.
Qui prefereixes? Suposo que Benvibre, perquè ho dic perquè el Telecable són anfitriones i tindria un ambient allò calent.
Bueno, jo crec que al final amb qualsevol dels dos hi ha un partit, és un partit molt complicat. Sí que és veritat doncs, que amb el Benvibre mirant doncs, com ha anat la temporada... Potser ho tindríem més de cara, però també sí que és veritat que quan podes relatar al vestidor que jugar contra els anfitrions també seria molt guai, perquè al final un pavelló ple sempre doncs, fa il·lusió, i més en un esport femení, i crec que també serà guai si en aquest cas doncs, passa a Gijón doncs, tenir tota la gent cridant i amb una molt bona ambient al pavelló.
De moment passen, estan guanyant 1-0, tot i que això acaba de començar, ho ha fet ara a les 7 de la tarda, per tant encara queda molt partit entre Telecable i Benvibre. Escolta'm, no perdeu de vista, suposo, que el primer títol de la història del Vila-sana, que va costar molt d'aconseguir, va ser la temporada passada, i va ser la Copa, precisament. És el títol que ha obert les portes a guanyar títols. Després arribaria el Mundial, la Supercopa, però tot va començar amb una final de Copa.
Bé, jo crec que al final la primera sempre és molt especial, però bueno, crec que al final tots són títols, tot es fan il·lusió i amb moltes ganes doncs, el que vingui demà.
Molt bé, fantàstic. Demà seguirem a partir de la 1, aquesta final de la Copa de la Reina, a veure si el Vila-sana aconsegueix el que seria el quart títol de la seva història i aquest títol que permetria encarar també amb optimisme la Lliga, que també quedarà la Lliga per davant i el Vila-sana encara també podria ser campió de Lliga. Molta sort demà, Anna.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Per cert, aclarim... Sí. L'embolic de l'hoquei Lliga Plata, perquè jo m'he avançat molt ràpidament dient que pujaven el Manlleu i el Vilafranca i que feien la promoció per pujar l'Espanyol i el Lloret. No és així, perquè hi ha molts ets i uts en aquesta classificació en l'última jornada de la Plata.
Bé, hi ha un et i ut, que és doncs, una sanció que li han imposat a l'Espanyol per una qüestió de llicències federatives, una sanció que s'ha conegut en les darreres hores, cosa que fa que no pugui accedir ni a l'ascens directe, ni en aquest cas doncs, al play-off. Llavors, com queda la classificació? Doncs el Manlleu puja de categoria, això sí, el Lloret i el Vilafranca fan promoció, fan el play-off, això també, però queda el segon ascens directe, diguem-ne. La plaça la té l'Igualada, però és l'Igualada B.
És el filial, no podria pujar.
I dins del món de l'hoquei doncs, hem fet unes consultes i hi ha el rumor que potser aquesta plaça a l'Igualada li podria vendre el Caldes, que és un equip de l'hoquei Lliga, de la màxima divisió, que ha baixat i, per tant, podria doncs, comprar aquesta plaça i seguint-se doncs, mantenint a la màxima categoria.
Agraïm l'assistència que ens ha fet també la Montse Mir, que ens ha ajudat a desxifrar tot aquest embolic de l'hoquei Lliga Plata. Molt bé, ara sí, passen 13 minuts de les 7 de la tarda, amb un ull posat al que fa el Reus, que segueix empatant a una Ocouto, Ourense 1, Reus 1, obrim el bar.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra. Us ofereix la secció Al Bar.
Al Bar amb B baixa.
After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons,
així Robert Lewandowski s'ha acomiadat de l'afició i ha anunciat que deixa el Barça. Ha estat la setmana de la celebració del títol de Lliga del Barça amb la rua pels carrers de Barcelona, la setmana d'un sarau al Madrid ben bé per sucar i pa, després també en parlarem, i la setmana que s'acabarà amb un comiat. Demà serà l'últim partit al Camp Nou, no només de l'equip, sinó també de Robert Lewandowski, però aquest ja definitiu, que avui ha anunciat amb aquest vídeo a Instagram que no renovarà i que marxarà al final de temporada. Obrim el bar avui amb l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Què tal? Bona tarda.
El Carles Fiter. Què tal, Fiter?
Hola, què tal? Com estem?
Que ja ets a Sabadell, a la nova Creu Alta.
Soc un ocupa i estic al lloc de l'Ernest Macià, que suposo que arribarà d'aquí una estona.
Ah,
però
sí, li has pres el lloc. A la cabina de transmissions, eh?
Li he enviat una foto a la Nàdia, on es veia aquí el lloc, que està ben guardadet. Estic molt nerviós.
A les 9, penúltima jornada, recordem-ho, de la primera ref, Sabadell en Tequera, molt pendent també del que faci l'Aldenc amb l'Atlètic de Madrid B. Si punxés l'Atlètic de Madrid B, guanyés el Sabadell...
Si punxés l'Aldenc.
perdó, si punxés l'Aldenc, correcte, que és el líder, i guanyés el Sabadell arribaria a l'última jornada, depenent d'ell mateix, per ser equip de segona divisió, aconseguir l'ascens directe. Per tant, avui és dia de màxim nerviosisme per Carles Fiter, que jo et vaig dir, què vols fer? Vols fer el VAR o no? I vas dir, sí, home, sí, que és abans del partit, cap problema, no?
No, i a més, perquè han de... O sigui, se m'està fent la setmana més llarga de la història, de veritat. És que, i el dia d'avui, jo crec que el dissabte aquest té 72 hores, i no 24. És brutal, llarg, és molt llarg.
I tenim un Nàstic a Europa, també avui, que el Nàstic es juga a salvar-se la permanència i l'Europa a jugar-se el play-off. Avui tindrem una penúltima jornada unificada, brutal. Mira, per cert, novetats del Sardinero, el Racing guanyava i amb aquest marcador, empatant l'Almeria, era equip de primera divisió, però empat el partit del Valladolid.
Sí, l'equip de Castella, que marca l'empat a 1, al minut 43 gairebé de la primera meitat, Racing 1, Valladolid 1, i és que el Valladolid, home, està salvat, però que no faci el tonto, perquè no es podria complicar la vida, encara tindria opcions, jo crec. No, ja està salvat. Bueno. No, no s'hi juga per res, però vaja, està jugant doncs, un partit competitiu, 1-1 al llindar del descans.
Bé, si no
no t'estranyi. Alguna cosa s'hi juguen, normalment. Avui l'Antequera també ve aquí sense jugar-s'hi res, però
Sé de què va això, ja sé de què va.
Ho heu parlat abans, que he dit, ja no se'n parla d'això,
Existeix. Molt bé, el Racing, que si no ho fa avui, tard o d'hora pujarà a primera divisió. Molt bé, l'Alberto Jou de seguida es connecta. Em sembla que m'han dit que avui ha estat al circuit de Catalunya veient les motos i el tenim a punt d'arribar a casa. Qui sí que ja el tenim a l'estudi és el Roger Gusà. Hola, Gusà.
Com esteu? Bona tarda.
Déu-n'hi-do, com vas de perfumat. O sigui, ha estat entrar a l'estudi i m'ha entrat una flaire de perfum bo, eh?
Sí, home, és car.
Però molt, eh?
Vas carregat avui, eh? No veus que va de boda en boda.
Ja. Menys la seva, Anaïs, eh?
Però és que no t'ho pots arribar a imaginar, Anaïs,
l'aroma
de perfum que ha arribat quan us ha obert la porta de l'estudi.
Avui m'ha vist, Anaïs.
Una cosa espectacular.
Avui l'he vist, avui l'he vist.
Ja anava perfumat al matí, o què?
Sí, sempre.
Molt bé. A veure, ara en parlem, però era d'esperar. El comiat de Lewandowski, no sé si esperàveu que fos diguem-ne, que ell ho anunciés abans del partit al Camp Nou i, per tant, així tenir l'oportunitat d'acomiadar-se del públic. Ho esperàveu que fos avui, Anaïs?
Sí i no, sí, perquè al final quan les coses et porten per un camí i tu ja saps des de fa setmanes o hi ha informacions i t'expliquen des de dins del club que el més normal és que Robert Lewandowski no segueixi, dius, ostres, és un futbolista prou important com perquè tothom sigui conscient de quan jugarà el seu últim partit amb el Barça i el seu últim partit amb el Camp Nou. I crec que en aquest sentit s'ha fet molt bé. L'anunci ha estat perfecte. Abans d'una roda de premsa amb Hansi Flick ha pogut explicar o donar detalls de com ha estat aquest comiat. I demà tothom sap que és l'últim partit de Robert Lewandowski al Camp Nou. Crec que és així com s'han de fer les coses i crec que en aquest sentit el club i el jugador ho han fet molt bé. Al final Lewandowski ha estat un jugador importantíssim per a aquest Barça, va ser el primer jugador en il·lusionar el barcelonisme en l'era post-Messi, un referent, un davanter centre com pocs queden a Europa, i mereix un comiat a l'alçada, i el comiat doncs ha començat avui amb aquest comiat a la Ciutat Esportiva amb els seus companys, amb les paraules de Flick, amb aquest vídeo, i estic segura que demà doncs serà una festa al Camp Nou acomiadant-lo com cal, que és per la porta gran.
I es mereix també tenir aquest comiat, oi, Fiter?
Sí, ho ha explicat molt bé l'Anaïs. Ja sé que les comparacions són odioses, però fa uns dies hem vist com l'estrella d'un equip estava parlant, a la vegada sortia l'entrenador, que ningú li havia comunicat res. Vull dir que moltes vegades no només és futbol, és important cuidar els detalls, cuidar que els departaments de comunicació treballin bé, i aquest és un exemple de que la feina s'ha fet ben feta, perquè és molt important els timings en aquest cas. Si la decisió ja està presa, tota és de forma natural, Lewandowski ha de marxar per la porta gran. I a més jo crec que també és important saber quan has de marxar. I Lewandowski ha sabut que l'any que ve començàvem a patir una miqueta per anar cap al xiulet si no rendia bé, perquè ja se l'ha vist aquesta temporada que hi havia algun partit que li costava a l'hora de pressionar, a l'hora de córrer, etc, etc. Per tant, jo crec que és impecable tot i que el balanç és molt positiu de... va arribar en un moment molt complicat, li va donar un punt més al Barça i vaja, els números parlen per si sols.
Mira, s'incorpora l'Etjogo, que ja ha arribat a casa. Hola, Etjogo, com estàs?
Què tal, David? Anaïs, Carles, com esteu?
Has disfrutat...
Hola.
Vens Alberto o no?
Clar que vinc, sí, mira,
Si estàs a casa i ara tornes a marxar per arribar a la nova Creu Alta, eh?
Jo acabo d'arribar ara del circuit de Montmeló,
sí.
De les motos i tal, que han estat molt, molt interessant i molt xulo, i clar, és fer la feina, sopar de la nena gran i ràpidament cap a la Creu Alta, que ens hi juguem aquí les garrofes.
Escolta, així, quan hagis de donar el sopar, tu mateix m'avises i tallo la tertúlia, eh?
Ah, pensava que deies que et portés una mica, que quan hi hagués sopar...
Jo soparé tranquil·lament quan acabem el Tot Gira, que tindré temps.
Molt bé, molt bé.
Vinga, ja que t'incorpores, et jogo, t'ho pregunto tu, a tu el primer, que vull fer la pregunta a tots tres. Qui guanya més amb aquesta marxa de Lewandowski? Ell o el club, Alberto?
Bueno, crec que el club s'alleugera molt. S'alleugera molt de massa salarial important, perquè és cert que és un jugador que va venir en una època molt, molt complicada. Crec que va fer una aposta molt forta perquè va deixar un projecte guanyador, no? com era el Bayern, per incorporar-se al Barça, que era un projecte que, bueno, doncs que era una incògnita, no ens enganyem. Havia estat encara prou recent aquell 8-2 on ell va participar de manera directa, no? amb aquell quart de final de la Champions l'any 2020, i dos anys més tard s'incorpora al Barça. Crec que el Barça d'alguna manera ja no podia mantenir una fitxa tan elevada per un jugador que no t'està aportant tant, no? Crec que els seus números són espectaculars, crec que el Camp Nou l'ha de despedir, i el despedirà, evidentment, demà amb una ovació tancada, perquè crec que així s'ho mereix, però crec que ja arribava un punt que aquest salari creixent ja es menjava molta part del pressupost, i que crec que el Barça, el futur nou del Barça, diguéssim que s'espera unes prestacions diferents de les que ha tingut, almenys en l'últim tram de la seva trajectòria com a culer.
Però acabava contracte, Albert, o sigui, acabava contracte,
sí,
que igualment no hagués pujat els salaris, és a dir, la gràcia d'aquesta situació és que el Barça li havia de fer una oferta nova, i jo crec que el Barça, evidentment, li hagués fet una oferta a la baixa, però era innecessari, és a dir, tu imagina't, que es quedés per molt menys preu del que tocava, vale? Igualment, jo crec que el paper de davanter suplent l'ha de fer Ferran, i Lewandowski ja no serveix. El Barça ha de fitxar un davanter, crec que estem tots d'acord, i el suplent ha de ser Ferran, que li lluiti, sí, que sigui. Però Lewandowski és aquesta tercera figura, clar, que encara que hagués cobrat poc, no hagués sigut bona la seva renovació.
Sí, totalment, sí, sí. És que com a tercer, no?, com a tercer nou, no?, i un tercer nou, doncs, tampoc té massa sentit que sigui un jugador que no ve de baix a dalt, no?, que no ve amb trajectòria ascendent, sinó de creixent, no?, per tant, té molt de sentit, i crec que això ho va dir una vegada Luis Enrique quan va deixar la selecció, no?, diu, deixo la selecció abans que la selecció em deixi a mi, no?, i crec que és una mica això, no?, pues de deixar, diguéssim, el projecte, són tres lligues en quatre anys, ojo amb això, perquè es diu ràpid, però és molt, molt potent aquest cicle de Lewandowski, per tant, deixar-ho a temps em sembla que és un gran encert.
Anaïs?
Sí, jo crec que aquí s'han unit diverses coses. En primer lloc, que clarament Robert Lewandowski, doncs, hem vist que el seu nivell aquesta temporada ja començava a baixar. L'any passat va fer uns números brutals, sensacionals, però aquest any ja el veies que patia. Al final, el Barça sempre sap, en la mesura que pot, reconèixer els líders dels seus equips, i òbviament han existit ofertes informals, deixem-ho clar, informals, mai hi ha hagut una oferta formal per renovar Robert Lewandowski, sí contactes informals per veure com respirava ell, sempre i quan ell volgués assumir una figura de davanter suplent. Lewandowski creu que encara que aquest mes d'agost faci 38 anys, creu que encara li queda futbol a les cames, creu que encara s'ho pot passar bé, però no vol acabar arrossegant-se, i evidentment veus cap a on va la deriva de l'equip, i que s'està buscant un davanter centre, i ell doncs prefereix fer un pas al marge i seguir amb la seva carrera futbolística, ja sigui a Aràbia, ja sigui a la MLS, però agraït sempre pel que li ha donat el Barça. Fixeu-vos que ell parla en el seu comunicat de que el Barça és l'etapa que l'ha fet més feliç en la seva carrera futbolística. Un tio que ho ha guanyat absolutament tot amb el Bayern de Múnich. I al final un fins aquí a temps és millor que veure't arrossegant-te pels terrenys de joc. I pel que fa al salari, sí que és veritat que al final tenia una fitxa alta aquest últim curs, però la més alta va ser l'any passat, perquè recordeu allò que va signar un contracte amb un salari que anava pujant i baixant en funció de les temporades que renovés, i l'any passat va ser l'any que més va ingressar, però tot i així, com diu l'Etjogo, era una de les fitxes més elevades, i al Barça doncs ja li ha anat bé que Lewandowski decidís fer aquest pas al costat.
Mira, el vídeo que l'hem pogut sentir ara tot just quan obríem aquest bar, diu coses interessants. A mi el que m'ha arribat més és quan diu Catalunya és el meu lloc al món.
Sí, ho ha dit.
Catalunya és el meu lloc al món.
Sí, és un vídeo emotiu, Ha dit això que diu l'Anaïs, també això, Catalunya és el meu lloc al món, marxo amb la sensació, diu que la missió està completa, agraeix també l'afecte i l'estima dels aficionats i també acaba el vídeo dient el Barça ha tornat al lloc que li correspon. Visca el Barça i visca Catalunya.
Ho diu en català, eh?
Sí, sí.
Al final. Repassem els números de Lewandowski al Barça.
És bèstia, és bèstia perquè són 191 partits, de moment, 119 gols.
119 gols en 191 partits.
Que això són, de mitjana, uns 30 per temporada. 119 gols, amb els partits que ha jugat, les temporades que ha jugat, que en són 4, 30 per temporada, a més 24 assistències, 7 títols, que són 3 lligues, una copa i 3 supercopes, i per cert, demà el sentirem a Lewandowski. En principi està previst que després del partit
i donant el micro
agafi el micròfon i faci un parlament i s'acomiadi de l'afició del Barça.
Li ha faltat la Champions, això segurament és una de les coses que a ell potser li ha sabut greu, no poder marxar del Barça amb una Champions, però és clar, 7 títols i aquests 119 gols en 191 partits amb 24 assistències. I hi ha una dada que a mi em crida molt l'atenció, que a vegades perdem el món de vista, però és que va arribar amb 34 anys. Va arribar amb 34 anys, i jo recordo el Jogo, quan el va fitxar el Barça, que molts pensaven, sí, ostres, és que potser ja arriba en el final de la seva carrera, i potser es donarà un any bo, però més enllà d'un any, veurem, 34 anys són molts. Ostres, és que el rendiment s'ha mantingut. Potser aquesta última temporada és la que li ha costat
sí.
més.
Sí, i a més, sempre sent un far, no?, pels seus companys, no? És a dir, quan tu tens un jugador d'aquesta experiència, amb aquesta trajectòria, amb aquest currículum, i veus com treballa, com empeny, com d'alguna manera ha tingut també alguns rifirrafes, no?, alguns moments de tensió amb algun company, perquè ell entenia que aquest jugador jove, doncs recordo amb Lamine al principi, no?, que d'alguna manera com intentava, doncs, guiar-lo per fer-lo millor, perquè hi veia potencial i sabia que podien ser molt, molt complementaris. Evidentment, quan fitxes un davanter de 34 anys sempre pot generar dubtes, òbviament, però tu saps que aquesta sang del golejador crec que és una posició del camp on aquest gol no el perds mai. No? Per tant, entre gols i assistències podem estar parlant de, no sé, 0,8 incidències de gol per partit. Em sembla una autèntica bogeria, i a més un jugador que sempre fa clínics jugant d'esquena, descarregant, habilitant a gent a segona línia, fixant els centrals perquè altres jugadors s'incorporin a atac i tinguin més llibertat a l'hora d'atacar. Per tant, que aquests dubtes existissin, doncs crec que entra dintre de certa lògica, però també és cert que un jugador d'aquesta trajectòria, i també el físic que ell té, no?, com s'ha cuidat. Els 34 anys d'avui en dia no són els 34 anys de fa 20 anys, no? Són jugadors que es cuida molt, que tenen el descans molt, molt present. A més, ell ve d'una família i d'una nissaga d'esportistes que ho tenen això molt, molt integral. Per tant, crec que ha estat un èxit rotund la trajectòria de Lewandowski a Can Barça. 4 anys que crec que se'l recordaran amb molt de carinyo.
I és un jugador que ha aconseguit una cosa que té mèrit, que és que el fiter no el critiqui.
No,
això sí que és meritori, eh?
Molt meritori. Ho posarem com un dels títols de Robert Lewandowski.
I tant.
No, perquè
palmarès.
L'honestedat és difícil criticar-la, i és un jugador honest. Quan, mira, els veterans, això l'Alberto ho sap, quan van a un club, ja sigui el Barça, el Mollerussa, el Nàstic, el Manlleu, el que sigui, poden anar de dues maneres. Poden anar a trincar la recta final de la seva carrera i a la que hi ha una mica de maldades ja s'amaguen, o poden anar a liderar i a viure i a gaudir d'aquesta última experiència. I el Sabadell, per exemple, hem tingut la sort que Rubén, Martínez, etc., són jugadors que han vingut aquí a donar-ho tot i a ser liderar, i Robert Lewandowski ha vingut al Barça, i dèieu aquestes paraules, perquè era com el somni de la seva vida. Barcelona, la ciutat, amb la seva dona, que també tenia molta il·lusió, de fet, no m'estanyaria que s'hi quedessin a viure, és a dir, tot això ha fet que hagi coincidit perfectament. El projecte dels nanos joves, ell, tot i que és veritat que a vegades pot haver-hi normal, hi ha molta diferència d'edat, però la seva actitud de lideratge, intentar sumar, d'equilibri, perquè tan jove necessita també aquest equilibri dels veterans. Chesney, ho estem dient, que és un líder del vestidor, perquè al camp, doncs, ja sabem que el rendiment no és el mateix, però en canvi, aquests veterans que els vam veure l'altre dia a la rua, els dos a davant, no?, amb aquest show, és a dir, això et demostra que pots venir a sumar amb una certa edat, i jo crec que el Barça ha d'estar molt agraït del rendiment de Lewandowski. És un jugador que passarà la història per venir en un moment difícil, per apostar per aquest Barça i per donar la cara durant 4 anys.
Vull sentir Flick. A veure, què ha explicat? Perquè recordem timings. Crec que eren 2 minuts. Jo era amb el Roger cap al suplement i m'ha passat el Roger Busà el link amb la publicació de Lewandowski al seu Instagram, i crec que faltaven 2 minuts per la 1:00 PM, i la roda de premsa de Flick començava a la 1:00 PM. Evidentment, sí. Això jo crec que s'ha fet amb tota la intenció del món. Estava tot molt estudiat perquè així Flick li poguessin preguntar per Lewandowski.
Sí, Flick té una molt bona relació amb Lewandowski, ja de la seva etapa al Bayern, i avui Flick s'ha rendit al polonès. Només paraules bones de Flick cap a Lewandowski. El considera un gran professional, un enorme professional, i Flick avui ha reconegut que se sent un privilegiat per haver-lo pogut entrenar.
The conversation was good, so we spoke about that and also
team. La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell. És una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
I ara en marxa la cerca del substitut, la cerca del nou. Ja sabeu que la llista de favorits ja Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid i també João Pedro del Chelsea, tot i que Flick diu que encara hi ha temps, tot i que ja estan treballant.
We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
It's still not done, and we have time.
I encara una altra veu, la del president en funcions, Rafa Juste, des de Gran Canària, la prèvia d'aquest Barça Atlètic de Madrid, final de la Copa de la Reina. Juste, sobre l'adeu del polonès.
Doncs home, vull dir que va arribar sent una estrella, avui ho publicàvem en les redes socials, i semblava com una llegenda, no? Jo el vaig conèixer als Estats Units fa 4 anys, ara que va arribar aquí. Ha ajudat moltíssim, sobretot els joves. És un jugador enorme, perquè ha demostrat que cuidant-se, donant tot el que ha donat, i per mi siguin uns dels millors nous de la història del futbol, ha pogut ensenyar molt aquesta plantilla tan jove que tenim. Mostres d'un mes d'agraïment, desitjar-li el millor i de tot cor agrair-li el que ha fet pel club.
Avui, per cert, hem obert enquesta x.com/totgira, el nostre compte d'X, i us demanem precisament per Lewandowski.
Sí, amb quina paraula serà recordat el polonès al Barça, i totes en la mateixa línia, professional, llegendari, valent, llegenda, golejador, molt agraïts, un gol, o en aquest cas hi ha un que fa una mica de broma, diu, hi culos, us en recordeu aquell vídeo quan es va presentar com a nou jugador del Barça que volia dir culés, va dir culos, una cosa així
hi
com...
Culos. Sí, hola, mica... hola culés, i va dir hi culos.
Doncs també un oient, el Jack, ens ho diu com la mostra, doncs, humorística de les respostes.
Com passa el temps, eh? 4 anys ja fa d'això. Molt bé, demà 1:15, Barça-Betis, sense De Jong, i veurem si amb Rashford, oi?
Sí, avui no s'han entrenat, De Jong ja no va viatjar a Vitoria, recordeu que no va jugar, diu Flick que li ha dit que no es troba bé, i per tant que està descartat demà, i veurem Rashford, Flick no el descarta, tot i que és veritat que difícil que pugui jugar, almenys titular segur que no.
Lewandowski titular, no?
Segur. Sí, sí, sí. Vaja, ho ha explicat, no? Flick, claríssim. Així després, doncs, el poden aplaudir i acomiadar bé.
Substituts. Ara comença el serial. Tindrem allò setmanes, mesos, segurament, intensos de Mercato de nou, perquè ara és evident. No hi ha un altre. Encara que s'hagués quedat Lewandowski, també hauria estat així. Quin és el vostre nou preferit? Julián, João Pedro... No sé si creieu que n'hi ha algun altre. Tampoc el mercat està allò... Hi ha anys que a vegades el nou abunda més. Jo crec, tinc la sensació que ara és més difícil de trobar i el poc que hi ha, com que n'hi ha poc, és car. Alberto, tu que mires moltes lligues.
Sí, a veure, aquí hi ha... Primer de tot és que quants calés hi ha a la caixa, no? Això és el primer que s'ha de mirar, perquè aquí podem fer la llista dels Reis Mags, però hem de veure quants calés hi ha a la caixa, no? Jo entenc que el Barça el que intentarà d'alguna forma és fer calaix amb certs jugadors, no? Doncs m'estic pensant en Jules Koundé, no? Que és una peça, doncs, que ja està pel darrere de l'Eric al lateral dret, per tant no té massa sentit. Hi ha Mundial per davant i serà titular en França segurament, per tant és un bon escaparat, no? per fer-hi calaix, no? Aviam què passa amb Valde a l'altra banda, etc. Aviam, jo, a mi, com a preferència personal, crec que Julián Álvarez és un jugador que, si el seu ecosistema fos diferent, si ell entrés més en contacte amb la pilota, si estés més a prop de la frontal de l'àrea, si tingués aquesta associació amb altres companys, no només pels gols que pugui fer, sinó pel que generaria pels demés, per mi és un perfil que encaixaria com un guant. A més, un tio molt i molt currant, tot i la qualitat que té, és un jugador que treballa moltíssim, i jo estic seguríssim que Flick és un jugador que l'enamora. Ara bé, va costar, no sé si són 70, 75 o 80 milions a l'Atlético de Madrid, està Mateu Alemany, capitanejant la nau Matalassera, per tant, seria una operació que, no sé, que inclogui fitxar algun jugador, no sé si això es pot fer o no es pot fer. Llavors tens jugadors com Joao Pedro, que són jugadors diferents, un jugador més espigat, més gran, amb bona gambada, amb bona qualitat també, però és un jugador diferent. Però a mi, si em preguntes, la figura de Julián a mi és el que m'encaixa millor i el que crec que el Barça ha de tenir com a prioritat màxima.
Anaïs, hi ha diners a caixa o no?
Doncs és una gran pregunta que s'haurà de resoldre en els suficients...
Sí. Des del club diuen que sí, el problema és el fair play.
Primer que l'arriba a l'1-1, que és important.
Tu tens diners per fitxar. És a dir, aquest mai ha estat el problema del Barça, perquè sempre pots buscar maneres. El problema és el marge que tu tens d'inscripció. És evident que ara amb la sortida de Robert Lewandowski doncs aquí s'obre un forat, però encara no és suficient. A mi m'explicaven que el Barça necessita estar a 12 milions d'euros aproximadament d'aconseguir aquesta norma 1-1, però clar... Un cop aconsegueixes això, després a la que fitxes aquest marge torna a ampliar-se, és a dir, que estarien jugant una mica al límit. Per tant, necessites seguir fent esforços per alliberar més fair play.
Bé, hi ha el cas d'Ansu Fati, que si finalment el Mónaco exerceix l'opció de compra, crec que són 11 milions d'euros, que són nets, perquè és un jugador del planter, i aquí això seria, diguem-ne, repercutiria molt positivament en el fair play.
Aquí ja tindries una mica i crec que cal bastant més per inscriure salaris de l'alçada dels jugadors que estem parlant, tipus Julián Álvarez, de qui sigui. Necessites encabir-los i necessites que surtin més jugadors. També és veritat que et diuen des de la Lliga que aquest any el Barça va molt bé i que està en vies d'aconseguir una certa normalitat financera. No és el mateix Tom el que t'ho comentaven en els anteriors mercats de fitxatges. Jo crec que s'hi arribarà, però no sé fins a quin marge tindran per inscriure salaris importants. També és veritat que aquest estiu no tens una feina de renovacions importants a dur a terme, no? Perquè tota aquesta feina ja es va fer l'estiu passat amb les renovacions importants que havies de fer. Tens la de Ferran Torres, sí, que se li acaba de contractar l'any que ve i que l'ideal seria començar la temporada amb Ferran Torres renovat, si és que consideres que ha de ser el teu segon davanter centre. Tot això és molt llarg, que caldrà molta paciència, tant pels que han d'arribar com pels que surtin. És any de Mundial, que crec que també és un escenari que s'ha de valorar, on molts dels jugadors intentaran doncs, guanyar valor esportiu, i en aquest sentit crec que pot ser important. Ho deia ara l'Edjogo, parlava de Koundé. Jo afegiria també, per exemple, Rooney, no? Que és un jugador doncs, que ha tingut poc protagonisme i que també tindrà minuts en aquest Mundial. Bé, s'ha de veure. Serà un estiu llarg i interessant, però un estiu clau per mi, perquè després del comiat de Robert Lewandowski tu t'has d'assegurar que arribi un davanter centre que acompanyi a Lamine, que acompanyi a Rafinha i que impulsi el Barça a ser encara més competitiu si és que es vol parlar de Champions.
Fite.
Mira, seré molt breu. Un. Jo et firmo ara mateix un. Un davanter centre. Un Julián Álvarez. Ara mateix. I prou, dius, que només vindrà aquest, que només vingui aquest. Tu tens un porter que ja has millorat moltíssim. És a dir, ho dic perquè els títols es guanyen amb una bona solidesa defensiva, amb detalls que et pot aturar un porter i amb gols que t'ha de fotre el davanter. Llavors tu em dius ara, és que no, el Barça només podrà fitxar un tio, que és Julián Álvarez, i on he de firmar. Perquè la resta ja tens a bons jugadors. I, a més, cada vegada són millors. És a dir, si tens la base de la selecció favorita per guanyar el Mundial, tens a Lamine, que és un dels millors jugadors del món. Llavors, no comencem a perdre el cap. Seguim apostant per la gent de la casa i fitxem gent diferencial, que no et pots equivocar, que saps que l'encertaràs segur. Perquè si no, a no ser que sigui Bardaggi, no? Dius, hòstia, va costar 2 milions, bueno, és una aposta, un jugador jove, no va, vale, funciona. Però mitjanies no, sisplau. Mitjanies, gent de la casa. La resta, una sola aposta. Només pots fitxar-ne un, Julián Álvarez.
Mm-hmm. Molt bé. Ara que has citat a Bardaggi, crec que tenim llista definitiva de Suècia pel Mundial i Bardaggi no hi és. No hi és. Per tant, Bardaggi no serà al Mundial, el jugador del Barça, Roni Bardaggi, que és veritat que ha anat amb les últimes convocatòries amb Suècia, però no serà al Mundial.
Tenien moltes esperances al club amb que ell pogués jugar aquest Mundial i pogués exhibir-se una mica per decidir també què fer amb el seu futur. Així que això és una galleda d'aigua freda per tothom.
No s'ha guanyat gaire, eh? O sigui, els últims partits ha estat...
Tampoc ha tingut molts minuts.
No,
tingut...
Bueno. Però és veritat que aquests últims partits en els que podria haver fet un pas endavant, i és veritat que no és fàcil ser el substitut de Lamine Yamal i sentir aquesta pressió quan tens l'oportunitat després de que Lamine s'hagi lesionat. Però és veritat que no ha fet suficient.
Bé, doncs, notícia que acabem de saber, queda fora de la convocatòria, per tant, no serà al Mundial. Tanco amb vosaltres, perquè em sembla que algú vol sopar, oi, Alberto?
Sí, correcte.
Sí, oi? O sigui, claríssim, eh? Per tant, jo, fidel al que m'has demanat, vés cap a la cuina, donem el sopar, mira, i després cap a la nova Creu Alta. Que no patiu gaire avui amb el Sabadell, Fiter i Alberto, eh?
Això de patir, l'únic que segur que hi ha en aquest món és que la Creu Alta vas a patir, això és seguríssim.
Correcte. La vida s'ha de patir per aconseguir el que més desitja.
Total.
Gràcies a tots dos i gràcies, Anaïs, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Adéu, una abraçada. Adéu.
No desconnecteu, que ara parlarem del Madrid, que tinc per aquí l'Orfeo Suárez ja connectat des de Madrid, però abans, males notícies a Okouto. Acaba de marcar l'Ourense.
Sí, com diu el tòpic, quan més ho mereixia el Reus, perquè estava colant l'Ourense a la seva àrea pròpia, jugada de contracop, Justino s'ha plantat sol davant de la porteria de Parra, ha xutat, Parra l'ha pogut tocar, però la pilota ha entrat a càmera lenta a la porteria del Reus. Queden 15 minuts mal comptats més l'afegit. Ourense 2, Reus 1. El Reus quedaria fora del playoff per ascendir a la primera ref.
I, per cert, a punt d'acabar-se també el partit Lliga CB de bàsquet del Girona a la pista del Breogán, Marc.
I segurament acabarà amb derrota perquè el Girona tampoc ha fet la sensació de poder remuntar el partit. Queden 6 minuts per acabar, 75-60. Perd de 15 el Girona a la pista del Breogán.
Pausa i parlem del Madrid. Bam, 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 bam.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
No, 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 Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
Explica-m'ho, per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
Però la Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
A mi no em miris, eh?
Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
Doncs ja està, doncs el diumenge, després del 30 minuts... Farem el col·lapse.
Em sap greu.
No, no, a mi no està bé.
Col·lapse, amb Jordi González. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A punt semàfor, comença la cursa de MotoGP.
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, el Gran Premi de Catalunya.
Això pot ser frenètic.
El dissabte, la cursa sprint, i el diumenge, la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Catalunya.
Dissabte a les 3, la cursa sprint per Catalunya Ràdio. I diumenge, a 3:15, la cursa del Gran Premi, també a l'antena de Catalunya Ràdio.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
Arriba l'hora de la veritat.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal.
La penúltima parada.
La torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
Les emocions al límit.
Esquari Pau, patata! Que torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
El tot o res.
Ha marcat Villa! Que tant desitjava!
El drama del descens.
El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea!
I Atlètic de Madrid, Girona.
Uruguaio de la meva vida!
I tots els partits dels rivals directes.
Gol!
Estàs preparat?
Un dia...
D'aquí a 2 minuts, 3:15, ara parlem del Madrid, però vull saber quan li queda el partit del Reus a Okouto, al camp de l'Ourense.
Li queden 10 minuts, més l'afegit. Recordem que el Reus, si forcés la pròrroga es jugaria en cas d'empat. Al final de la pròrroga no hi hauria penals i passaria l'Ourense. El Reus, per tant, li cal un gol almenys per continuar en vida.
Madrid, Orfeo Suárez, què tal, com estem? Bona tarda.
Hola.
Demà a les 7 de la tarda, Sevilla-Madrid. Recordem, al Madrid se li està fent molt llarg aquest final de Lliga. Avui Arbeloa Ara el sentirem. A veure, Arbusà, Arbeloa ha intentat tancar la crisi amb Mbappé oberta després del partit contra l'Oviedo aquesta setmana al Santiago Bernabéu. Recordeu, quan va acabar el partit, Mbappé, que havia estat suplent, va dir que és el quart davanter que li havia dit Arbeloa, i Arbeloa després a la sala de premsa ho va desmentir.
Sí, avui Arbeloa fent malabars, el que diu és que ja és bo que Mbappé no estigui content perquè a ell li sembla un bon símptoma.
Entiendo a los jugadores cómo se sienten cuando no juegan, lo entiendo perfectamente, sé que Kylian el otro día no estaba contento y me gusta, o sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta, y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
Molt bé. A veure, Orfeo, explica'ns-ho, perquè jo, de veritat, és que no ho entenc. Primer Arbeloa s'empipa i contradiu Mbappé, i jo no sé si és que el president el crida a l'alto, però avui canvia el discurs.
Bé, una mica d'això sí que hi ha, no? És a dir, el club li ha transmès que ell se'n va, que l'Mbappé es queda i que si vol tenir un futur dintre del club, doncs que faci les paus, no? Que no faci més foc, no? Has de tenir en compte que l'Arbeloa sempre ha dit que està a la banqueta del Madrid per fer un servei, però la seva voluntat després és continuar dintre del club, perquè a mi l'altre dia em posava un WhatsApp un jugador del Madrid recent que em deia este no volverà a entrenar en ningún sitio. Bé, no sé si l'Arbeloa entrenarà o no entrenarà en un altre lloc, no? Però el que sí, la seva voluntat és quedar-se dintre del club i tenir un rol dintre del club, ja sigui a la cantera, ja sigui com a entrenador del juvenil, o, bueno, això ja es veurà. No pots fer una, diguéssim, una guerra, no pots acabar amb una guerra, no només amb el jugador més important i més car del Madrid, sinó el principal actiu del club, no? I un jugador sobre el que el nou cicle es vol construir, no?, sobre Mbappé i sobre Vinícius, perquè avui dia ells dos i el Courtois, diguéssim, som els jugadors, els grans jugadors del club, no? I jo crec que sí que ha rebut el missatge, i el que vol és fer les paus perquè li queden dos partits, aquests i l'últim al Bernabéu, i potser... potser s'havia equivocat, no?, sobretot quan havia estat tan beligerant. Jo em crec que l'Mbappé, és a dir, jo em crec que l'Mbappé. I si te'n recordes, quan vam parlar amb el Riqui Torquemada el dia abans que parlaven de la baixa a l'Mbappé d'última hora, el dia del Clàssic, quan fèiem la prèvia...
Sí, me'n recordo.
Que jo et vaig dir el que diuen, o el que m'havia arribat, és que a l'últim entrenament l'Arbeloa havia fet proves d'equip titular i amb l'equip titular ja estava el Gonzalo. I que l'Mbappé, bueno, es va una mica cabrejar, i entre que té aquestes molèsties, que les té, que no les té, doncs va dir que les tenia de més i es va baixar de l'equip. Jo crec que aquí possiblement li va demanar explicacions a l'Arbeloa, i l'Arbeloa li va dir, si no textualment, que era el quart davanter de l'equip, potser el francès ho va interpretar o no sabem les paraules exactes, no? Però no va per aquí la cosa. Jo sí que crec que l'Mbappé va rebre aquest missatge.
Ara bé, dijous al Bernabéu, compta perquè el públic va ser molt beligerant amb Mbappé, també amb Vinícius, que això ja havia passat d'altres vegades. A tu et va sorprendre que bona part de l'afició xiulés a Mbappé?
No em va sorprendre. No, perquè el que rep l'aficionat del Madrid i el soci, sobretot amb l'excursió que va fer a Sardenya, no?, amb la seva parella, amb la seva nòvia d'ara, no? I jo crec que això va sentar molt malament al madridisme en general. A veure, va sentar malament a l'entrenador, als seus companys dintre del club, però el soci del Madrid era molt crític. Al carrer, als medis de comunicació, és a dir, això sí que va ser unànim, no? Diguéssim, aquest malestar, jo sí que esperava una xula de l'Mbappé per part del públic. Ara bé, el club preocupen dues coses dintre del club. Per una banda, preocupa que l'Mbappé se'n vagi de vacances. Hem de recordar que l'equip encara jugava a la Lliga, encara que ja estava decidida pel Barça, però era el dia que el Madrid jugava a Sarrià. que finalment va guanyar, Sarrià,
a Cornellà
al Prat, que va guanyar amb els dos gols de Vinícius, no? I va ser aquell dia que va arribar a l'aeroport de Barajas, jo crec que 10 minuts abans el van agafar el fotògraf, 10 minuts abans de que començava el partit a Cornellà, no? Això no es va interpretar bé i jo sí que esperava la xulada. Ara, el públic, el club, preocupa molt que hi hagi un divorci entre el públic del Bernabéu i el jugador més important, no? És a dir, que això preocupa i el club vol que s'arregli, no? Suposo que serà tasca del Mourinho també quan arribi.
Salto al capítol, sí. Mourinho, capítol 102. No sé quants capítols portem. Sí, no, el capítol Mourinho.
Molts.
Sempre
dia.
Ho defensaré, sempre ho diré. L'Orfeo va ser dels primers i ho va fer aquí el Tot Gira, que va dir Mourinho és la primera opció de Florentino Pérez. I ara jo crec que ja tothom hi està d'acord i és un fet. El que passa que el Benfica ha d'acabar la Lliga aquest cap de setmana.
Sí, avui.
Avui. L'última jornada, juguen contra l'Estela Amadora, si juguen a la plaça Champions, sí. I el mateix Mourinho el vam sentir la setmana passada en una roda de premsa, Arbusà, dient que quan hagi passat aquest partit, aleshores ja podrà parlar del seu futur. Però bé, Arbeloa, avui, Arbusà, ha parlat també de Mourinho.
Home, pensa que Arbeloa és un soldat de Mourinho i diu que si el portuguès arriba al Madrid, doncs que estarà molt content, perquè és el millor, diu Arbeloa, i perquè és un dels seus.
Para mí, bueno, pues como jugador suyo, pero sobre todo como madridista, siento que es el número uno y pienso que es el número uno. Un compañero tuyo me preguntaba si hace pocos días, creo, si pensaba lo mismo que dije cuando nos enfrentamos a él en Champions y yo creo que lo pensaba hace un mes y lo seguiré pensando que José pues ha sido, es y será por siempre uno de Inoy y bueno, pues si él es el que está aquí la temporada que viene, pues estaré muy feliz de verle de vuelta en casa.
No hi ha cap dubte, Orfeo. No sé quan es farà oficial, perquè clar, al Madrid encara li queda la setmana que ve un partit, el de l'última jornada.
Sí, jo crec que en aquests moments ja no. És a dir, quan jo fa mesos, no?, o moltes setmanes et vaig dir la primera opció és Mourinho, sempre ha estat el portuguès la primera opció del president. Sempre. Quan dic sempre, dic abans que arribi el Xavi Alonso. Sempre és l'entrenador amb el que més ha connectat, donat que quasi bé no ha connectat amb ningú, però amb el portuguès sí va connectar, perquè el portuguès va assumir les seves pròpies guerres, no? És a dir, t'has de ficar amb el Barça, em fico amb el Barça. S'ha de pressionar els àrbitres, pressiono els àrbitres, no? És a dir, que diguéssim, és amb el que més química va tenir. És el seu entrenador i sempre ha pensat en una segona etapa del Mourinho al Madrid. Què passa? Que dintre del club hi ha altres veus i li deien, escolta, que això va quedar malament, que provem altres opcions. Què ha passat? Que jo crec que els fets que han passat al vestuari les darreres setmanes han reforçat el parer del president i l'opció de Mourinho. Perquè jo et faig tres preguntes, David. Un entrenador que tingui personalitat i caràcter per posar en ordre el vestuari del Madrid. Un entrenador, sobretot, i això és molt important, el que el president Florentino Pérez li doni tota la confiança i tot el poder. I, per últim, un entrenador que, més enllà de lo futbolístic, tingui capacitat per desestabilitzar emocionalment el teu gran rival, que és el Barça.
Mourinho.
Sí. Mourinho. Està clar. Et surt Mourinho, això està clar, no? Més enllà de que pensem que està bé, que està malament, però diguéssim, aquestes són els tres grans objectius del Madrid en aquests moments, que coincideixen amb el moment en què el Mourinho va arribar a la seva primera era al Madrid, no? Un gran Barça de Guardiola, amb la meva opinió, millor que aquest, però el millor equip del món, probablement, un Madrid que estava en una situació crítica i un president que necessitava confiar en algun entrenador, en algun tècnic, no? I jo crec que es reprodueixen aquestes situacions. He de dir que amb un planter molt pitjor que abans, perquè el Barça tenia per mi el millor equip de la història, dic, sobretot equip de club, però el Madrid tenia Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Xavi Alonso, Modric, col·loquialment parlant, el tonto d'aquell equip era el Benzema, que era el jugador més criticat, perquè tenia el Cristiano, tenia el Di María, és a dir, que aquell Madrid no és aquest Madrid, tampoc.
Sí, sí.
És mira... a dir, que, i amb un president, acabo, que ja l'hem vist aquesta setmana, no? Que sí. Ha estat la setmana del president molt desgastat i fora de la realitat, clarament.
N'hem parlat molt, de Florentino Pérez. No volia, sí, no volia allargar-me avui. I, a més,
I hem escric molt, i hem escric molt, sí, massa, sí, sí.
Et vam sentir, més a més, al Tot Costa, explicant molt bé la teva opinió del que va passar en aquella roda de premsa esperpèntica. Molt bé, ara remato el tema Mourinho, que vull anar fins a Portugal, per veure també quina informació tenen allà i, sobretot, com és Mourinho ara, el 2026. Això m'interessa, perquè tenim un referent de fa molts anys quan era entrenador del Madrid. Però abans, quan li queda al Reus per poder remuntar aquest partit, almenys forçar la pròrroga a Okouto, el camp de l'Ourense?
3 minuts, se n'afegeixen 4, estem a minut 91 de la segona meitat, Ourense 2, Reus 1, 3 minuts. El Reus, que té pilota, no ocasions, però sí està colant l'Ourense a la seva àrea, a veure si en pot tenir una l'equip del Baix Camp.
Molt bé, amb un ull posat el que està passant a Okouto. Marxo fins a Portugal i saludo al Nuno Martins, periodista del diari Record, que segueix habitualment el Benfica i que coneix molt bé José Mourinho. Hola, Nuno.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí en Portugal, sí. ¿Qué información tenéis? ¿Mourinho está hecho por el Madrid?
Sí, está... si me permites, puedo hablar portugués. Es más fácil para mí do que...
Poco a poco, por eso, lentamente.
No, tenía algún error. Sí, a información que temos é que o Benfica, que o José Mourinho tem praticamente tudo acertado com o Real Madrid.
Uh-huh.
E nos próximos dias, no início desta semana, da semana que vem, deverá ficar tudo acertado entre o treinador português e o clube de Madrid.
Ajá. Hecho entonces con el Madrid para que sea el entrenador del Madrid. Hoy último partido de Liga. El Benfica juega en el campo del Estoril y tiene difícil clasificarse para la Champions, pero de todos modos Mourinho no va a decidir en función de si se clasificará o no. Es decir, si va a la Champions, aunque vayan a la Champions el Benfica, él ficha por el Madrid.
Sí, uma coisa. O Benfica nunca irá directo a Champions. Terá de disputar a qualificação. Uhum. Em segundo lugar, só vai o Porto. O que acontece aqui é que o Mourinho já disse que o segundo ou terceiro lugar não iria definir a sua continuidade ou não no Benfica. Portanto, a classificação do Benfica não interfere neste processo.
De acordo. Que Mourinho se vai encontrar el Madrid? Se ha suavizado com os anos?
Perdón,
está más suave, está más suave Mourinho, tiene el carácter más suave.
O Mourinho não perdeu a sua essência, né? Ele continua a ser duro quando tem que ser duro nas palavras. E esta temporada foi muito duro, chegou a ser muito duro com os jogadores do Benfica. Portanto, não suavizou o discurso. Continua duro. Houve muitos jogos em que foi muito agressivo e muito duro mesmo com os jogadores. A palavra é essa, duro com os jogadores. Quando teve que ser duro, foi. E foi muitas vezes duro com os jogadores.
Ah, es decir que en Portugal ven a Mourinho preparado para dominar el Madrid y el vestuario del Madrid y sus estrellas.
Sim, penso que sim. E já tivemos, quando ele esteve no Real Madrid na primeira vez, e já tivemos a prova disso. Lembro, por exemplo, do caso de Casillas, que ele... não teve problemas em colocar Casillas no banco.
E a nível futbolístico, sigue sendo o de sempre? Se considera em Portugal que sigue sendo um grande entrenador Mourinho?
Sim, tem faltado alguns títulos nos últimos anos. Ganhou na Roma, mas depois disso não conseguiu nenhum. Não é? E penso que para ele também é importante agora estar num clube como o Real, onde pode discutir grandes troféus, pode discutir títulos importantes, nomeadamente a Liga dos Campeões, né? E para ele não seria até um grande desafio poder ganhar a Liga dos Campeões por um terceiro clube, uma vez que não conseguiu no Real Madrid na primeira vez, né? Podemos lembrar que ele ganhou a Liga dos Campeões pelo Porto, pelo Inter e não o conseguiu pelo Real, né?
Molt bé, doncs és el Nuno Martins, periodista del diari Record, que ja veieu, també confirma el mateix que s'ha explicat des de Madrid, que això està fet entre Mourinho i el Madrid, avui el seu últim partit al capdavant del Benfica, en aquest partit on es juguen la segona plaça i per tant poder jugar la prèvia de la Champions. Nuno, muchas gracias.
Gràcies.
Molt bé. Orfeo, doncs res, que continua sent dur, eh? Molts jugadors, per tant, sí, l'essència, sí, sí, sí. L'essència, diu, no l'ha perduda.
No, jo no. Estic segur que serà el mateix. Ara bé, jo crec que connectarà bé amb l'Mbappé, però tinc les meves dubtes amb el Vinícius.
Ah, mira, jo t'anava a dir que potser pel tema lingüístic seria més proper a Vinícius, no, tens, creus no, que serà al no. revés. D'acord.
Quan va sortir aquestes informacions que anaven sortint de que Mourinho està a prop del Madrid i tal, l'Mbappé va posar un m'agrada a les seves xarxes socials en algun moment, però recorda també que ell va estar molt crític amb el Vinícius, amb el cas Prestiani, quan va jugar al Madrid allà a Lisboa, per als criregistes, perquè si li va dir al Prestiani això a l'episodi que vam tenir, i ell va estar molt crític amb el Vinícius. No dic que això ho tingui en compte quan vingui al Madrid, però jo vull veure aquesta relació, com acabarà aquesta relació. No tinc cap dubte que amb l'Mbappé connectarà.
Molt bé. Orfeo, una abraçada. Gràcies. Que
parlarem
vagi molt bé.
Parlarem molt.
Com sempre. Gràcies, Orfeo. Ara de seguida les notícies amb la Berta Torrades, però Sergi Camps, s'acaba el somni del Reus. El Reus seguirà a la segona federació.